La salut dels boscos, amb la sequera, ha quedat una mica minvada i hi ha entitats i persones que miren de recuperar i preservar aquests espais verds del nostre territori. I per parlar d'aquesta preservació forestal i també de la salut d'aquests boscos, parlem amb el president de l'associació Selvans, Jaume Hidalgo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, esclar, m'agradaria preguntar una mica les tasques, no?, les línies d'actuació que teniu a Selvans, és a dir, com neix l'associació i quins són les voluntats o els objectius que teniu a l'hora de treballar, no?, en aquesta preservació dels espais forestals.
Sí, nosaltres som una ONG petita que el propòsit principal és protegir els boscos més valuosos, aquells que en podrien dir centenaris, no?, i que fa més temps que no es tallen. I una miqueta aquest propòsit l'acompanyem per afavorir al voltant d'aquests boscos que hi hagi un mosaic entre espais oberts, sectors que són més necessitats de cuidar, no?, o d'intervenir, conjuntament amb aquestes altres zones, que és molt important que la natura vagi fent la seva i que per tant, es gestioni una dinàmica natural. Aquesta és una miqueta la tasca central que fem.
Mm-hmm. I, és clar, aquests boscos més centenaris, no sé si hi ha alguna zona o alguna delimitació, no?, que es pugui fer, és a dir, clar, estem parlant d'extensions de massa forestal, entenc que són molts quilòmetres, però més o menys quines són les zones on treballeu?
Molt sovint coincideixen amb fondalades dels sistemes muntanyosos que tenim, de vegades perquè era més difícil d'arribar-hi i en allà s'han conservat millor els boscos, però després també depèn de com s'hagi fet la gestió per part de la propietat forestal. O sigui, hi ha propietats que s'han preocupat de gestionar bé el bosc, de que no es talli excessivament o que no el facin malbé, no? De vegades el bosc no es talla bé. I després, això, hi ha altres casos que altres situacions que el bosc no és centenari, doncs, perquè s'ha explotat més recentment. Aleshores, ens centrem en aquells paratges que es donen aquestes circumstàncies que la propietat, diguéssim, s'ha estimat aquell racó o aquell paratge i, per tant, ens trobem una estructura molt, molt interessant.
Mm-hmm. Quan parlem d'aquesta estructura interessant, és a dir, com s'aconsegueix, no?, gestionar tota aquesta massa forestal? És a dir, entenc quan parlàvem, no?, d'aquest mosaic en aquestes zones forestals, com funciona, quines... Perquè recentment, no?, sobretot a causa de la sequera, d'aquest perill d'incendi que hi ha hagut en aquesta zona, s'ha parlat més, no?, d'aquest mosaic que compon, no?, el paisatge forestal que mm-hmm. en aquests darrers anys s'ha anat perdent. Esclar, com s'aconsegueix gestionar tot això i com interveniu vosaltres des de l'associació?
Nosaltres el que fem és una anàlisi del territori, identificant les prioritats. És com una planificació, no?, com per conèixer l'objectiu que ha de tenir cada sector, i aleshores intentem conjuminar o combinar, per una banda, el que és aquesta prevenció estratègica d'incendis forestals, no?, on és necessari, doncs, recuperar aquests espais oberts, aquests prats, a devesant, amb aquells altres sectors que estan patint molt perquè tenen una densitat excessiva, perquè és un bosc menut d'alzinar o de roureda que es va tallar molt malament, a vegades arreu, i ha rebrotat tot de cop, i hi ha una densitat també, doncs, molt gran, i en allà s'hi dona un estrès hídric, amb el que és l'altra, diguéssim, estructura principal, tots aquests boscos que estan ben conservats, que ja hi ha uns arbres amb un cert diàmetre, és una estructura més irregular, que comencen a ser madurs, podríem dir, mm-hmm. i aquests boscos també són molt interessants, no interessants, són vitals també per fer prevenció d'incendis forestals, perquè en aquests boscos ben estructurats són més resistents als incendis forestals, a l'estiu hi ha menys temperatura i més humitat, i sovint també fan de tallafoc, si l'incendi no és molt intensiu, no és molt intens. D'altra banda, en aquests boscos també hi ha més cavitats, més escletxes, perquè hi facin niu ocells insectívors o perquè s'hi refugiïn mamífers també insectívors, i ajuden a controlar les plagues d'altres llocs on sí que fem un aprofitament de la llenya o de la fusta. Aleshores, és intentar trobar un equilibri entre aquests tres tipus d'estructura. I això ho podem determinar gràcies a aquesta anàlisi històrica de les fotografies aèries que s'han vingut fent al llarg dels anys.
I, esclar, m'agradaria centrar-me una mica, no?, en els boscos que tenim aquí a comarques gironines. Esclar, quan parlem de massa forestal, em ve al cap les Gavarres, per exemple. Esclar, tota aquesta zona, com ha anat canviant en aquests anys? Parlàvem, no?, de moments històrics, parlàvem d'aquests canvis que s'han anat produint. Esclar, no sé si el pas del temps, l'abandonament, per exemple, de zones de conreu o també el canvi climàtic són factors que han influenciat, no?, en l'estat de salut d'aquestes masses forestals i també d'aquesta gestió.
Clar, el cas de les Gavarres és molt clar d'un espai amb un alt risc d'incendi forestal. És un massís, doncs, que històricament ha estat molt antropitzat, no? Són boscos molt fruit, no?, de la intervenció humana, que estan molt mancats de gestió, que ja s'està fent, a través del Consorci, déu-n'hi-do de la feina que s'està fent. I bé, aquí seria un cas on segurament d'aquests tres tipus d'estructura que dèiem, el que haurà de tenir més importància és el de la prevenció d'incendis forestals. També el de l'adequació de determinats tipus d'estructures i, en canvi, la preservació de boscos que comencin a ser madurs, doncs, evidentment, hi ha de ser, però no tindrà tanta importància com en altres espais naturals, com podria ser l'Alt Pirineu, per exemple. No? És a dir, cada territori, cada espai natural té la seva situació en funció de com ha estat la història més recent.
Quan parlem d'història més recent, parlem, no?, d'aquesta preservació, per exemple, d'aquests conreus. És clar, no sé si, per exemple, aquest tipus de propostes, comentàvem els mosaics a nivell de gestió forestal, si aquest tipus d'explotacions hi tindrien no, una mica d'influència en la regeneració d'aquests espais aquí a les Gavarres, per exemple. Al Pirineu suposo que aquesta situació no s'haurà donat tant perquè sí que hi ha una preservació més gran d'aquests mosaics que formen part dels conreus d'aquests pagesos, no?
Sí, en aquest sentit, Selva ens ha fet justament una diagnosi de quin és l'estat de protecció dels boscos a Catalunya. Perdona que ara potser sembla que me'n vaig, però ja hi vindré, Aleshores, sabem per tot un buidatge que hem fet dels documents de planificació que a Catalunya hi ha preservat un 5,15% dels boscos, que és bastant poc. Hauríem d'arribar a un 10%, com estipula l'Estratègia Europea de la Biodiversitat. Doncs bé, el que hem descobert, que una mica ja ho intuïem, és que on hi ha més boscos preservats, protegits, és de l'alta muntanya. És més aviat això, Pirineu, boscos comunals, etc. En canvi, aquí a la Terra Baixa, o muntanya mitjana, com podria ser el cas de les Gavarres, la proporció de boscos protegits és molt baixa. És a dir, no tenim alzinars preservats, o suredes, o arbocedes, o boscos mixtos amb pi pinyer, pi blanc. I és aquí on hem de posar el focus perquè puguem arribar a aquest equilibri que dèiem, preservant els millors exponents. Per tant, és una miqueta tenir una visió àmplia i poder complir en diferents objectius al mateix moment. I és perfectament factible fer prevenció d'incendis forestals, corregir estructures col·lapsades, fer producció de fusta, de llenya, de biomassa, etc., i preservar aquells boscos més valuosos perquè són el refugi més important de la biodiversitat i també perquè ens ajuden a que tot el mosaic sigui més resilient i més biodivers.
Perquè entenc, no, que hi ha uns arbres que són, podríem dir, més vàlids per fomentar aquesta preservació que d'altres. És a dir, comentàvem, no, aquests exemplars que són més resistents i resilients. És clar, no sé si això s'aconsegueix analitzant els arbres que tenim al terreny.
Clar, 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 clar. Hi ha espècies que estan molt més preparades, no? Jo destacaria les rouredes i els alzinars i les suredes, és clar, i les pinedes, que també fan la seva funció, no, com a fase pionera, no, en la restauració d'un espai obert, però se'n van plantar moltes i en el seu moment es van afavorir molt, pel que sigui, no, per fer pasta de paper, etc, i serien aquestes estructures que hauríem, sobretot, de corregir, no? Per tant, també és afavorir, com bé dius, aquelles espècies que estan més preparades per poder resistir episodis adversos, doncs, de secada, però també de règims torrencials. O sigui,
sí,
és una miqueta... Podem trobar els dos extrems, no?
Sí, perquè parlàvem amb experts de la Universitat de Girona en els darrers mesos i ens comentaven això, no?, que els períodes de sequera seran més llargs i més intensos, però que, a més, ja tenim aquest risc, per exemple, de que hi hagi pluges que siguin més intenses en un període més curt de temps, que això entenc que pels boscos tampoc és gaire agradable ni saludable.
Clar, i precisament per això és tan, tan important que les fondalades tinguem boscos madurs, perquè aquesta estructura, no, amb la fusta morta a terra, aquests grans arbres, el sòl més profund que s'hi va conformant amb el pas de les dècades, és com una esponja que el que fa és evitar avingudes. És a dir, aquest escolament superficial queda més minvat, queda més controlat i s'afavoreix molt més la infiltració. Per això és molt important això, a les fondalades que hi hagi boscos madurs, allà on hi ha espècies amenaçades, doncs que també aquestes àrees vitals les puguem protegir, estratègicament, doncs, poder les capçaleres també hi hauria d'haver estructures més madures, després hi ha la qüestió de la connectivitat ecològica, no? I tot això s'ha de combinar amb el que dèiem abans, amb la prevenció d'incendis forestals i amb una producció, diguéssim, sostenible dels boscos. Per tant, clar, tenim en joc uns quants factors bastant rellevants i no acaba de ser fàcil trobar aquest equilibri. Però per això Selva ens fa aquesta contribució d'ajudar a preservar aquests boscos més valuosos.
És clar, i a l'hora de preservar aquests boscos entenc que fan falta recursos. És clar, no sé si des del sector públic, vull dir, a part de tota la feina que feu des de Selvans, s'hauria de fer una aposta més directa, no, per aquesta prevenció forestal, per aquesta gestió forestal que dèiem, més tenint en compte, no, que al final això beneficia a l'hora de prevenir incendis i que hi hagi grans ensurts.
Sí, nosaltres fem esforços perquè es puguin canalitzar recursos des del sector secundari i terciari, no, cap al primari, cap al sector forestal, valoritzant precisament aquests serveis ecosistèmics que es diuen aquests beneficis, aquests intangibles, no, que dèiem, no? Tot aquest embornal de carboni tan gran, no, que representen aquests boscos més madurs, la immensa biodiversitat que s'hi refugia, no? També perquè hi ha, doncs, molta més diversitat d'insectes, de microinvertebrats, de mamífers, d'aus, de molses, de líquens, falgueres, etc, de fongs. Doncs, tota aquesta biodiversitat té un valor. I aquest embornal de carboni, aquesta resiliència que diguéssim que afavoreix en aquest medi, la podem valoritzar. Aleshores, hi ha empreses que estan interessades a compensar els seus impactes, no? o avançant els seus compromisos ambientals, que ens ajuda a protegir aquests boscos més centenaris, doncs gràcies a després el que fem és una compensació dels drets de tala a la propietat. I molt sovint també el que fem és propiciar que aquesta compensació econòmica que percep la propietat precisament ajudi a restaurar espais oberts. És a dir, fixeu-vos que el que fem és preservar els boscos més valuosos, però més afavorir que després es restaurin espais oberts o corregim aquests boscos tan atapeïts que estan col·lapsats i que estan patint estrès hídric.
I, és clar, no sé, tenint en compte, no, el panorama, és a dir, per exemple, aquest any s'ha adelantat aquesta plaga tan coneguda que tenim aquí a casa nostra, que és la processionària, però a més, no, aquests períodes de sequera que ens han anat acompanyant, les pluges torrencials que podríem tenir amb aquest canvi climàtic, és clar, tot això com s'ha d'afrontar des del sector, és a dir, quines han de ser les tasques prioritàries a l'hora d'actuar, no, en aquesta gestió forestal?
Pel que fa, diguéssim, a tractaments fitosanitaris, o sigui, de control de plagues.
De control,
vols
de,
dir, no, Maria?
Sí, de control de plagues o també bueno, d'aquesta gestió, no, de possibles incendis o també de preservar aquests espais. És a dir, com afavorim, no, de cara a un futur la gestió d'aquests espais forestals?
Tot és trobar aquest equilibri que dèiem, perquè si tenim una proporció raonable de boscos madurs, en aquests hi haurà un exèrcit de controlador de plagues. Fixem-nos una cosa, per què hem de posar caixes niu o refugis per a ratpenats forestals? Per suplir la mancança dels arbres grans, perquè els arbres grans ja contenen cavitats, caborques, escletxes, on s'hi refugien aquests ratpenats, o on nidifiquen tota aquesta quantitat d'ocells insectívors. Aleshores, com en aquests boscos madurs ja tenen aquests elements, són un factor, diguéssim, per controlar les plagues, no? dels sectors que aprofitem, on hi aprofitem la fusta o la llenya o inclús la biomassa, no? O altres productes, com podrien ser els bolets, etc. Per tant, és trobar aquest equilibri. És a dir, dit d'una altra manera, no podem tenir tots els boscos amb estructures antropitzades. Aquestes masses monoespecífiques, aquestes masses tan, per dir-ho així, doncs, conduïdes, el que fan és que no puguem reproduir, no puguem afavorir l'ecosistema complet. I el que possibilitem amb la presència d'aquests boscos més madurs és que la natura sigui capaç d'injectar mecanismes controladors, mecanismes d'equilibri. I, per tant, és conjuminar això, sectors més d'acord amb el que busca l'espècie humana, no, de productes que necessitem, amb altres sectors on la natura pugui fer la seva i, per tant, hi puguin haver aquests elements que la pròpia natura, que és molt més sàvia que nosaltres, ja té previstos perquè hi hagi un equilibri, perquè no hi hagin tots aquests desajustos de plagues que després acaben amb tot. Perquè fixem-nos que les plagues les hem causat l'espècie humana. És a dir, totes les plagues venen per desequilibris que hem causat l'espècie humana. Després, per sort, tenim que la natura, quan està ben preservada, és capaç de trobar una harmonia i de posar lloc a cada espècie.
Doncs moltíssimes gràcies, Jaume Hidalgo, de l'associació Selvans, per aquests minuts aquí a Ràdio Capital i per donar-nos a conèixer una mica més la importància d'aquesta gestió forestal. Moltíssimes gràcies.
Un plaer, Maria, sempre que vulgueu.